Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Comencem. Programa 503, Mare de Déu de Montserrat, 27 d'abril, i començarem amb un curs de rescat a muntanya, més de 20 edicions, i parlarem amb un dels seus responsables, que és metge, és home de muntanya, guia de muntanya, i gran part de la seva vida doncs combinant medicina i, doncs, això, aquesta passió, la muntanya. L'entrevista Green, mobilitat logística. El president del clúster logístic de Catalunya ens acompanyarà i ens sorprendrà amb algunes consideracions, us ho prometo. Patrick Renau, de Voltour, també entrevistat pel Gallego i un servidor. I a Mobilitat Green, què fem amb els patinets a la ciutat? En aquest cas, la capital del Baix Camp, Reus. Som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Doncs 8 dies en què sí, hem tingut alguns ruixats al nord de Catalunya. Fins i tot ara fa 5 dies, gairebé 6, queien alguns ruixats al sud del país, ben poca cosa, i sobretot al nord, nord-est, alguns punts propers al Pirineu. En algun moment, alguna precipitació propera als 15 litres per metre quadrat, però, clar, insuficient completament. Temperatures elevades per l'època i a punt de tancar el mes de maig. Ja sabem que, si no canvien molt les coses, l'Observatori de Lleida, amb dades de pluviometria des de 1913, ha viscut el mes de març i abril més sec de la seva història. 110 anys de dades.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana i guanyador del mes d'abril, la mateixa persona a l'alta muntanya, l'Estany de Gerber, gairebé sense gel, foto de l'endemà de Sant Jordi, 24 d'abril, en aquest cas, Jordi Serra. Atenció, Jordi, xec regal a les aigües, no de l'Estany Gerber, sinó del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Tu i la persona que tris teniu de regal una experiència de 2 hores a l'Espai Cel, en aquest indret. Això sí, les dates a concretar amb el balneari.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Això és Meteoneu, i anem cap a la neu, però hi anem amb seguretat. Hi anem parlant de medicina, de rescat, de medicina, doncs, en condicions de difícils, i ens referirem al que és aquest curs, que ja és una càtedra a tot el Pirineu, a tota la península, Espanya i Portugal, i déu-n'hi-do també a nivell europeu. Més de 20 anys, ara sabrem tots els detalls de la mà del doctor Enric Subirats, metge, guia de muntanya i expert precisament en medicina a la muntanya. Enric Subirats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc. Una alegria de sentir-te una altra vegada.
Fantàstic, igualment. Escolta'm, tant tu, Enric, com l'Íñigo Soteras, sou especialistes, doncs això, amb la muntanya, perquè el vostre hàbitat habitual és la Cerdanya, és el Pirineu, i aquí es donen rescats de molta mena, no?
Sí, tant. Sí. tant, sobretot de neu i també sense neu.
Sense neu, excursionistes, m'imagino, sí, escalada... Sí, sí. Alguna cosa potser d'espeleologia o no?
Mira, els accidents més freqüents, fora del domini esquiable, els accidents més freqüents fora del domini esquiable és el senderisme i, en segon lloc, el barranquisme. Lo de l'espeleologia és molt anecdòtic.
Clar.
Probablement perquè hi ha pocs participants i
gent,
la veritat és que
i gent experimentada.
Clar,
sí. clar. Sí. Al final és el passavolant, o bé, o no tan passavolant potser, però en definitiva l'excursionisme convencional.
Sí, perquè hi ha més persones,
Escolta'm, comencem, anirem a el que són els cursos de rescat, de medicina de muntanya, però abans tu has estat i estàs, bé, quants anys has estat a Masella?
Mira, ni ho sé, però poder, ni ho sé, poder 40, no ho sé, molts. Mira, el primer any que vaig venir a fer un curs a pistes, un curs de socorrisme per pistes, era el primer any, quan era resident de primer any, que va ser el 1978, que el doctor jo estava a intensius, i el doctor Figueres, traumatòleg, va dir, escolta'm, va, algú d'intensius que li agradi la muntanya, que vingui per ensenyar això de la reanimació cardiopulmonar. M'hi vaig apuntar i de sempre més, mira, cada any.
Uau, i a més amb aquest padrí de luxe.
Sí, amb el doctor Pitu Figueres, que érem,
érem molt amics. Ja ho crec, sí. Un gran metge i encara millor persona, allò que es diu.
I tant.
Escolta'm, quines sensacions et queden quan parlem de lo positiu, quan se't presenta una persona al servei mèdic al cap d'unes setmanes que l'hagi reanimat, que estava literalment mort perquè li ha agafat un infart, perquè ha tingut un problema, i al cap d'unes setmanes t'apareix allà a la infermeria de l'estació i et diu, aquí estic, gràcies. O aquella neboda del company de ràdio que li rebenteu l'anorac a la pobra noia de 16 o 17 anys, però que em penso que tenia un impacte... Bé, un trauma... Això m'ho podràs explicar tu millor.
Sí.
Traumatisme.
Sí. Home,
i
és una gran
via d'aire,
la que tenim.
Clar.
Sí. El cas que tu dius, si el recordo com si fos ara, tenia es diu pneumotòrax de tensió, un pulmó que es col·lapsa, esclata i es col·lapsa, i a més una fractura de melsa, sí, era molt greu, el recordo molt. I l'altre que has dit de la parada, mira, precisament ara que ho dius, aquest any ens ha vingut a veure una persona que va fer una aturada cardíaca per un infart, i diu, mira, ja fa 4 anys, i va venir a esquiar, no?, que el vam acompanyar a esquiar, plegats, que bueno, és una satisfacció enorme, no?, veure que estan totalment recuperats i això. És la nostra feina,
Clar.
Però ens produeix molta satisfacció quan acaba bé.
Com s'activa el servei mèdic en una estació? Clar, una trucada, m'imagino, els mòbils avui en dia, o un cop d'atenció, bé, un cridar amb un píster, que hi hagi una instal·lació amb un remuntador. Quan es triga? Qui actua primer? Com es procedeix?
Mira, generalment, a control de l'estació o atenció al client, reben una trucada que l'ha feta possiblement un testimoni que ho ha vist. Concretament a Masella, a cada pilona hi ha un telèfon que és on s'ha de trucar, i els esquiadors habituals saben que truquen, diuen el nom de la pista i de la pilona que està allà escrit, i que això afavoreix molt. Però si no saps res, pot ser que et truqui un testimoni que avisi amb un píster o algú de remuntadors, o inclús que truquin al 112 i sigui el 112 qui ens activa. Llavors, en el cas greu, en el cas de que és algú greu, nosaltres rebem un codi, funcionem per codis, un codi que fa que sortim un equip d'un metge, un infermer, amb un píster, amb moto, amb material de reanimació complet, inclús amb un respirador, amb material complet, i fem l'actuació in situ, allà on s'ha produït l'accident, i després, com que s'haurà de traslladar en l'hospital útil més proper, que pot ser Vall d'Hebron o el Taulí, depèn de si hi ha neurocirurgia o no, mirem si el podem baixar fins al servei mèdic per fer un trasllat molt més còmode o si s'ha de fer des de la pista. Cada cop tenim més mitjans com per poder baixar fins al servei i fer el trasllat a l'hospital terciari des del servei, eh?
Perfecte. Escolta'm, el curs d'aquesta càtedra de medicina... Bé, bueno, tu ets el director...
Sí, ara a mèrit, perquè ja m'he fet gran francès.
És veritat. L'Íñigo.
I l'Íñigo...
Sí, Soteres.
L'Íñigo està... de moment està com en funcions ell, eh?
D'acord, d'acord.
I ho està fent superbé.
Escolta'm, aquest curs de medicina i rescat de muntanya, quantes edicions porteu?
24. L'any que ve hem de fer alguna
cosa. Caram.
Perquè serà la 25.
Caram.
A l'estandarditzar, de formacions ja en fèiem, però estandarditzat,
reglat, etc.
Sí. Reglat, tal, 24.
Escolta, ve gent de molts indrets, bàsicament, d'Europa.
Sí.
Hi ha professors de les Dolomites, hi ha el rescat d'Erzermatt.
Bueno, també de Canadà, de Xile, sí, de tot arreu, de Zermatt, de tot arreu. Els portuguesos s'han incorporat molt, de tal manera que tenen un taller ja per ells i ja són fixes, sempre. Sí, de tota Europa. De tota Europa venen.
Estem parlant normalment de gent que es dedica professionalment al rescat, a infermeria, medicina, gent de muntanya. Quin és el perfil?
Tenim dos nivells, eh? El nivell 1 és per tothom, eh? Un muntanyenc que vulgui conèixer més coses sobre seguretat i socorrisme pot ser el nivell 1, el DIM. I a l'altre, si a l'altre agafem molt poques persones, de fet n'agafem entre 8 i 10, en el DIM n'agafem 30 i escaig, en l'altre entre 8 i 10, perquè la ràtio entre instructors i alumnes és molt estreta. Pensa que fan una immobilització al mig d'una paret d'escalada, vull dir que has de vigilar, has de vigilar molt, la seguretat. Doncs aquest és per metges i infermers que treballen o volen treballar al rescat. El primer nivell no, el primer nivell per tothom.
D'acord. Doncs escolta'm, de moment ho deixarem aquí, perquè penso que teniu una mica de moviment amb l'ambulància i tot plegat, no donarem més detalls, i deixarem aquí l'entrevista, i esperant aquesta 25 edició, aquestes noces de plata de l'any que ve, que en tornarem a parlar, perquè 25 anys d'un curs de referència
no
són pocs. Ja ho crec, ja ho crec.
Sí.
Perfecte. Doncs Enric Subirats, metge, guia de muntanya, apassionat de la medicina, de la música, de la muntanya, de l'esquí, de moltes coses. Íñigo Soteres, que no ens ha pogut acompanyar finalment, metge de rescat, el vam rescatar de Saragossa, de l'Aragó, i l'hem portat al Pirineu català.
Sí.
Una abraçada a tots dos.
Està liat amb feina i voldria excusar-lo aquí, eh? Està amb un malalt que necessita molta ajuda.
Perfecte.
Moltes gràcies, Francesc.
Gràcies, una abraçada, sort,
adéu. Adéu.
El concurs.
Aquest curs de medicina de muntanya i rescat supera els 20 anys de classes o els 30. Un aplicador de cera líquida en zero per encerar els esquís, no ara, la temporada que ve, és el premi. I de la setmana passada al Meteoneu, tanquem ja concursos. Per tant, quina estació d'esquí del Pirineu català ha registrat més centímetres de neu natural? Era Baqueira Baret. Baqueira Baret i el premi que se'n va cap a Esparreguera, la Sandra Ferida, la premiada que s'emporta un aplicador de cera líquida en zero, recorda, sempre absolutament sostenible, perquè no està fet de derivats del petroli.
L'entrevista.
Això és l'entrevista, José Luis.
Molt bé, em sembla magnífic.
Anem a parlar de logística, perquè una gran part, ho saps, de les emissions de CO2, la nostra afectació respecte a l'entorn...
Vinculades al transport.
Sí, perquè al final, és que fixa't, en 20, 30, 40 anys, és que tot es mou i hi ha gent que sap molt bé com es mouen les coses, de quina manera i la seva evolució. Parlem amb el president del clúster logístic de Catalunya, és l'Ignasi Sayol. Bona tarda.
Bona tarda.
Però a més del president del clúster logístic de Catalunya, és que ell és empresari de la logística i de les noves tecnologies, és membre del comitè executiu de Pimec. Tot i que la teva formació, Ignasi, inicial, allò quan eres una mica més jove, enginyer electrònic i de telecos per la UPC, i a més has estat a la Salle University tant a Barcelona com a Nova York, a Madrid, a l'IES Barcelona, etc. No ens allargarem més. Ignasi, com ha canviat en les últimes dècades això? Les mercaderies a l'anar amunt i avall.
Jo diria que ha canviat i canviarà molt.
I canviarà molt.
Molt, perquè al final... Primera cosa, la logística s'ha demostrat que és una eina bàsica per tot. Durant la pandèmia, de fet, no vam ser considerats com un sector prioritari com ho érem. Al final vam assegurar que arribessin les coses a les grans superfícies, als magatzems, que arribés els aliments, que arribessin tots els productes. Per tant, la logística s'ha demostrat que ha sigut molt, molt eficient, no? Que ha funcionat. Però, clar, evidentment, la logística no és aliena a la transformació que hem de fer cap a un món sostenible. Per tant, està implicant diverses coses. Primer, anem cap a una logística més resilient i una logística més verda. És a dir, el que no ens podem trobar que unes senzilles mascaretes les tinguem que comprar tots a la Índia, les tinguem que comprar a Xina. Per tant, la logística s'està canviant. La logística serà més de proximitat, està en països més propers, fins i tot interna. Per tant, s'està en el moment d'aquestes són les dues grans tendències. Logística verda, resilient. Cadenes de subministrament que s'han de transformar per respondre als reptes que tenim com a societat, com a món, diríem, al final.
Et deixo de seguida, José Luis, però, clar, a mi se m'acudeix si el 62% de la població mundial està a l'Àsia, el 10% a Europa i el 7% a Nord-Amèrica, bé, aquí hi ha un desequilibri bestial i de moment, gran part de les coses ens arriben d'allà, no?
Sí, això és així, però està començant a canviar amb certes coses.
Sí.
Vull dir, ja parlo una mica de l'economia global. De fet, la logística és capaç de canviar el cicle econòmic, i m'explicaré. El preu del contenidor, per exemple, que s'ha debatut durant aquest temps, el preu del contenidor va passar d'Àsia fins a Europa, va passar de 2.000 euros a 16.000, 17.000, 18.000 euros, 20.000 euros.
Caram.
Quin efecte té això? Pues que moltes coses no et sortia a compte fer-les allà i portar-les aquí. Per tant, es feien aquí. Ara què està passant? Pues que ja ha tornat a baixar a 2.000 euros. Per tant, què vol dir? Que potser és més fàcil produir la cel·lulosa a Xina o a l'Índia que no a Castellbisbal. per al preu del contenidor. Jo sóc molt crític perquè al final de les 5 navieres més importants del món, 4 són europees. És un autèntic oligopoli que controla el mercat mundial. La Unió Europea no vol entrar en això, perquè clar, una és danesa, una és suïssa, una és francesa, una és italiana.
I vols dir que no són grecs, albanesos...
I una cosa que es diu consortia, que els fa actuar així. Llavors, ja des de com a patronal de petita mitjana empresa, també, clar, si aquesta gent poden posar-se d'acord a pujar o baixar aquest preu, els fluxos econòmics els alteren. No només el negoci logístic, que cada cop són més grans i estan entrant més a fer tota la cadena de valor saltant-se els transitaris, els transport, a tothom, sinó que, a més, poden regular els fluxos econòmics, on es produeixen les coses. I això és una cosa que Europa... I aquí estem tocant el Sant Cristo gros. És a dir, estem
doncs
tocant
escolta,
Europea, estem
gràcies,
tocant...
Ignasi, per haver-nos acompanyat. Aquí no hi ha res a fer. Adéu, bona tarda.
És a dir, si tot està en mans d'aquest lobby, quan tu parles de la logística verda, et dependrà de la voluntat i de l'estat que vulgui fer aquest lobby.
Una és la logística internacional, els fluxos internacionals, l'altra cosa és la logística de distribució en els països, vull dir, la logística és molt complexa. La logística va des de l'última milla de l'entrega final d'un producte fins a la logística internacional. Per tant, ja molts, quan parlem de logística, parlem de cadena de subministrament, és a dir, parlem d'un infinitat d'empreses, no només de transport, sinó empreses de tot tipus, empreses de hardware, de software, operadors logístics, d'emmagatzematge, etc., que fan possible una cadena de subministrament. Per tant, hi ha fluxos logístics, n'hi ha molts, no tots són internacionals, d'Àsia fins a Europa. He parlat d'un cas molt, molt concret del comerç internacional, que està molt, molt dominat per 4 navieres, per això els americans, jo penso que la baixada també ve per als Estats Units, s'ha plantejat, jo als Estats Units al setembre hi havia molt de nerviosisme als Estats Units, tots es plantejaven de crear una empresa pròpia americana, impulsar-la per contrarrestar aquest... Perquè clar, els americans tenien el mateix problema, els contenidors els hi pujava. Al final, quan tu tens un oligopoli, pots jugar amb això. Per tant, hi ha moltes logístiques. I no sé, jo, per exemple, hi faig tecnologia per a logística verda. Jo sempre dic que la logística no és de per se contaminant, és com es fa la logística. Depèn com es faci, pot ser zero petjada de carboni. Jo li comentava amb el Francesc l'altre dia que puc enviar un contenidor a Xina amb zero petjada de carboni. De refrigerat.
Ens ho hauria d'explicar, no?
Com... Fins on jo sé, el sistema de transport, a no ser que ara ens treguis un conill del barret, els sistemes de transport és avió, vaixell, no? Tren, i aquí els combustibles són els que determinen la petjada de carboni, no?
El ferrocarril, per exemple, s'abasteix amb energia elèctrica, que pot ser renovable tota. Per tant, enviar un contenidor a Xina són 17-19 dies en ferrocarril, per la ruta de la seda ferroviària. Per tant, si s'alimenta en ferrocarril, és zero petjada de carboni. Si aquesta energia és així. I en el cas concret, jo faig tecnologia, per exemple, jo em dedico a tecnologia, a fer tecnologia eficient, puc fer contenidors que es connecten, es carreguen d'energia verda i poden portar 16 tones de préssecs des d'Alcarràs fins a Pequín, sense tenir que anar-los alimentant contínuament. És una pila que canvies. Per tant, la logística canviarà, una pila tèrmica enorme que canvies. Per tant, la logística, els que estem en tecnologia, apliques a la logística i apliquem, al final és com es fa. És a dir, si tu bases, evidentment, d'una forma concreta, és contaminant. Si jo arrossego un camió amb gasoil, serà contaminant. Però si vaig obrir un ferrocarril amb energia verda elèctrica, no tindrà impacte.
Energia verda elèctrica, tu em dius que tu agafes 16 tones de préssecs del Carràs i els carregues d'energia verda i sense gaire electricitat que li entri
zero,
amb els 17
zero.
Dies.
Zero electricitat.
No, però mentre es transporta...
Una cosa és per moure el tren.
D'acord, no, per moure el tren, però mentre el contenidor va a bord no necessita...
No necessita res.
No necessita res.
Però això es pot fer ara o...
Ho faig jo.
Això ho fas tu.
Per exemple, no és que ho faci un altre. O sigui,
però durant 17 dies funciona la refrigeració del container?
32 dies, de fet, són.
32 dies?
Són 32 dies.
Autònom?
Sí, autònom, sí.
Hòstia, perdó.
Sí.
Val.
Llavors sí que està canviant la logística, Mauri.
Evidentment, els tecnòlegs, jo sóc un tecnòleg que
clar,
es posa la logística,
tecnòleg.
Que sigui la logística i tecnologia, i bons a més, amb traçabilitat en temps real... I
per què no
cada...
es fa universal aquest
home,
sistema.
Tu home, tu acaba d'explicar abans. Home. Tu acaba... Clar, José Luis.
Vull sortir amb vida d'aquest locutori, eh?
Clar, t'acaba de dir la ruta de la seda 17 dies i 4 navilieres dominen el món. I les navilieres que triguen a la Xina? 30, 40
sí,
dies?
Sí, entre 35 i 42, 43.
Clar, aleshores, torno a dir, hòstia...
Això és com aquell dia que vam portar aquell convidat que ens deia que qui decidia era Marx, el volum de la circulació de les mercaderies, ni tan sols eren 4, crec que eren 2.
No, de les 5 més fortes, 4 són europees, i n'hi ha 2 que són les més grans. Això és veritat, que a més es volen juntar les 2, amb la qual ja serà... Però clar, la Unió Europea ho està permetent, es posa amb la competència en qualsevol cosa i està deixant això. Però en qualsevol cas, malgrat això, perquè si no ens sortiríem i ja no parlaríem, evidentment estem... Jo, per exemple, jo per no enfrontar-me a tota aquesta gent, fem fluxes tancats, fluxes de ferrocarril europeus, fluxes amb villes, per exemple, estic parlant amb els plataners, amb el tema de les Canàries, tot el flux aquest, que també és una... Si tu aixeques una carpeta, perquè aquí hi ha tota l'altra guerra de l'agro, de posar en valor a l'agro, perquè no només és que transportem el producte autònomament, sinó que mantenim millor el producte.
Clar.
I que podem...
El meu objectiu
real és del camp al plat, és a dir, que tornem a menjar-nos els préssecs i els plàtanos com ens els menjàvem abans. Bueno, potser hi ha hagut gent que no se'l menjat mai així, però jo sóc del Delta Llorac, sóc de Cornellà, els avis eren pagesos, per tant sé el que és les figues, els préssecs i tal, i vull menjar això i vull que tothom m'ho mengi. Llavors és possible.
Hi ha una estratègia de l'Unió Europea.
Perdona, t'ha arribat a la sang, doncs entenc aquesta petjada heredada.
Evidentment.
Perdona.
Hi ha aquesta estratègia Farm to Fork que ha impulsat la Unió Europea, que en principi diu el mateix, sona la mateixa música, sí. Però el que veig és que ells el que no estan disposats és a variar aquest oligopoli, aquesta tendència que a més és europea i que evidentment no es posaran pals a la roda ells mateixos, perquè finalment és la màquina que fa moure la Unió Europea.
Bueno, però això estem per intentar trencar coses, no? És a dir, jo t'explicaré un tema que us esfereirà, per exemple, plàtano de Canàries. El plàtano de Canàries es cuí verd, es madura a la península en grans plantes i aquí es madura tota l'energia que fa falta per transportar-lo verd, per madurar-lo aquí i vendre'l aquí. Entre el preu que es paga allà i el preu que es paga hi ha un diferencial bestial. Bueno, el millor madurador que hi ha es diu sol i és de franc. Llavors, clar, per què no madurem els productes al sol i els entreguem amb una logística eficient al client final? Per què no fem això? Bueno, hi ha tot un muntatge de distribució, evidentment.
Que saltaria pels aires.
Que ho estem començant a fer. Jo estic llançant tot un projecte amb Correus, també, que és Correus Frío, portant a arribar directament a les cases i a les tendes directament els productes. Vull dir, penso que és una revolució que està venint i que vindrà, on hem de trencar paradigmes que s'estan fent les coses. O sigui, jo, per exemple, amb la paqueteria, doncs fem sistemes de caixes reutilitzables que s'aguanten, que amortitzem a molts anys i ja tindrà que llançar packaging cada cop que envies un producte a les cases, no?
És per això que, Ignasi, que canvien tants de mans, que hi ha aquesta revolució ara al sector del transport, sobretot en el transport en fred, empreses que es venen, empreses que compren.
Clar.
És per això, per gent que veu que no s'adaptarà i que diu, ei, me'n vaig.
Bueno, jo també crec que hi ha una concentració, és un sector molt atomitzat, s'està concentrant, hi ha alguns que volen tindre més força, més això que no, però el que està molt clar que és un sector que té un repte, tenim un repte molt gran perquè evidentment, o sigui, hem de fer compatible, o sigui, no, o sigui, tot el que es produeix 16.000 milions de tones de fruites i verdures a l'estat espanyol. No ens podem menjar 16.000 milions de tones. Això s'exporta, s'exporta una gran part. El que dic jo és que s'ha d'exportar bé. El que no pot ser és que hi hagi 15.000 camions cada dia que travessin la Jonquera amb producte refrigerat, gastant gasoil. Això no pot ser.
No.
Per tant, es pot seguir exportant, però s'ha de seguir exportant amb ferrocarril i amb sistemes com el que dic.
Evidentment.
Llavors, això, divideixeu per trens i per el que pot portar un vagó i et dona quin volum hem de tindre. Per tant, o comencem a fer infraestructures de veritat, o això és impossible. Llavors, tot aquest negoci que alimenta moltíssima gent de tot l'art mediterrani, perquè el 99% d'aquesta producció es fa a l'art mediterrani, des d'Andalusia, des de Múrcia, des del País Valencià i des de Catalunya. Llavors, tot aquí és una riquesa enorme que tenim, que penso que moltes vegades parlem de l'automoció, aquestes coses. L'automoció depèn d'uns alemans que estan aquí instal·lats i d'aquí s'aniran i s'acaba l'automoció de Volkswagen i qui sigui. Però el sector agroalimentari, que sí que el tenim aquí, s'ha de potenciar, però s'ha de posar en valor al pagès.
És que l'altre dia jo feia un tuit de no sé què i n'hi havia un... Sí, era de mobilitat. I n'hi havia un que deia... Tu, bé, em va insultar i em va dir, diu, tu et vols carregar les 100.000 famílies que viuen de la SEAT. Jo no els contesto tots aquests tuits, no? Però vaig pensar, escolta'm, que no saps que la SEAT és 5 vegades menys que el sector porcí a Catalunya. És a dir, l'agroalimentari a Catalunya és tan important com el turisme.
Evidentment.
Tan important. I el que passa és que és un sector que no surt a les notícies.
Molt atomitzat.
O que surt poc.
Jo sóc enginyer, però sóc molt pagès en aquest aspecte. O sigui, jo crec molt en el sector alimentari i no li donem el valor que té. El menyspreem, fins i tot, no? Com si fos un sector de segon nivell, o sigui, és molt més important com a
li diem primari, imagina't.
És molt més important que l'automoció, que al final l'automoció d'aquí dos dies, si la Volkswagen se'n vol anar, se'n anirà. Perquè els llocs es prenen a Wolfsburg i allà decidiran qui sigui. Clar, penseu que el cotxe elèctric és una disminució d'un 40-50% al número de personal que hi treballa en una fàbrica. I tota la indústria auxiliar baixarà. I el manteniment i tot. Llavors, tenim un sector i una potencialitat enormes, però hem de fer-lo sostenible bé i donar-li valor, i sobretot que el pagès pugui viure. És aquest font des del camp fins a la forquilla, jo crec que des de la llavor, perquè jo amplio la llavor, la llavor i la terra s'ha de tractar. Hi ha unes startups boníssimes a dia d'avui que et diuen, per exemple, té sentit com reguem a dia d'avui. És absolutament, estem regant com al segle XVIII. O sigui, hi ha tecnologia sensòrica que jo aplico als contenidors perquè s'aplica a l'aigua exacta que fa falta en una terra. Com regenero una terra perquè produeixi un producte concret.
Exacte.
Hem de posar tecnologia per ser més productiu, més eficient, i donar valor a aquest producte. Per què no fiquem el foc amb moltes startups que han sortit en aquest sector, que no sembla que no tenen importància, però que posen en valor la terra, posen en valor el producte? Hem d'anar molt per aquí, perquè és que és un sector que té molt de pes, però és que en tindrà més, perquè tothom té que menjar. Jo no em veig menjant una pastilleta, prefereixo seguir menjant el que menjo dia d'avui, que m'agrada molt. Per tant, i no sé vosaltres què en penseu.
I tant.
Per tant,
escolta'm,
per aquí.
Ferrocarril, hem estat durant l'entrevista dient. Comença a haver-hi brots verds. Penso que l'altre dia em comentaves personalment que el ferrocarril en els últims anys, a Catalunya, el transport de mercaderies, hi ha aquests brots verds.
Bueno,
brots verds.
Petits brots.
D'allà on venim, però, o respecte sí, gran part d'Espanya.
El que passa és que hem d'augmentar, heu d'augmentar així. O sigui, per exemple, a l'estat espanyol el percentatge de transport en ferrocarril del terrestre és un 4,5%. La Unió Europea, la mitja està al 19%. Alemanya està en un 30 i pico. Polònia està en un 60 i pico. O sigui, hem d'augmentar moltíssim això, i això passa per fer infraestructura. Com ja sabeu, hem gastat en infraestructura ferroviària que no serveix per gaire cosa, com és l'AVE, i no l'hem dedicat al ferrocarril. Hem de tindre... Tot aquest arc mediterrani està molt ben connectat amb una estructura punt a punt, amb ample de banda europeu, que ens permeti una connectivitat. Si volem seguir exportant aquests mils de tonelades, perquè, clar, a mi em deien els canaris, és que nosaltres estem a 120 grams per quilo de CO2. Estem al límit. No penses que ho baixem això? O és que no podem seguir exportant
els plàtans.
Estan a 120 grams. Per tant, bueno, dic, escolta, jo t'ho puc baixar això a 10 o a 20, si fas les coses d'altra forma, no? Llavors, o sigui, això ens hi portarà a Europa. És així. Llavors, o comencem ja posant-nos a les piles en aquest aspecte i comencem a veure que això és prioritari, o no...
En aquest sentit, port, aeroport, és a dir, tot aquest intermodal de portuari, aeroportuari, de ferrocarril, tota aquesta conurbació barcelonina o fins i tot la tarragonina, hi ha moviments esperançadors?
A veure, es van fent coses, però molt, molt a poc a poc, molt més lent del que hauria d'anar tot. I jo, per exemple, jo porto tot el tema d'infraestructures a Pimec, i bueno, jo tinc tot un projecte que hem presentat per la famosa ampliació de l'aeroport de Barcelona. Bueno, aquí un dels problemes que hi ha, i potser sortim, però penso que és important, és la gestió aeroportuària. O sigui,
que crec que, perdona, ha sortit fa no gaire la notícia que Schiphol limita el creixement de l'aeroport i han començat a haver-hi nervis de dir no,
és que nosaltres hem d'actuar com actuen els aeroports de Londres, per exemple. Primer, el que no pot ser és que el gestor sigui l'operador, Aena sigui ara i para amb tot, això no pot ser. O sigui, aeroports de Londres...
Entra en conflicte.
Aeroports de Londres, hi ha les decisions polítiques pel bé públic, que és govern de UK, d'Anglaterra, Ajuntament de Luton, de Londres, etc, que decideixen com fraccionar el tràfic. I diuen, escolta, mira, Heathrow serà un aeroport famós, hub. Heathrow és un hub, però Heathrow no té ni un vol de Ryanair, ni Decision, ni res de res. Luton és un aeroport que opera precisament a Aena com a operador, però no decideix res allà, opera. Allà està Ryanair i està Sijet. Llavors, aquí hem de fer el mateix. Tenim una xarxa aeroportuària que és Reus, que és Girona, que és Alguaire com a aeroport de càrrega. Jo crec que Alguaire ha de jugar el paper del nostre Memphis, que dic, Memphis és l'aeroport de càrrega més important que té Estats Units, no? I és un aeroport important aquest, no? Llavors, doncs, hem de tenir una xarxa aeroportuària compensada on descarguem a Barcelona del que no té valor que faci Barcelona, de punts a punts, i algunes coses poden fer per tren, i Barcelona segurament sí que té sentit com a hub, però això vol dir que si baixes la pressió de vols, evidentment et baixa el número de vols i s'ha de compensar, evidentment. El que no pots posar-ho en un sol aeroport, tot. Això qui li interessa? Aena. Perquè Aena és una empresa privada, bueno, semipública privada, un 49% és un fons d'inversió, que vol el màxim rendiment. Llavors, clar,
per tant, Reus i Girona no li interessa per res.
De fet, amb les tasses s'ha desviat el tràfic.
De fet,
s'han portat de Girona a Barcelona.
Clar. Estaves dient durant tota l'entrevista que millorem una mica del temps. Estaves parlant que aquests brots verds que assenyalava el Francesc, parlaves del temps, del temps d'aplicació. És una qüestió política, de governança, bàsicament, el temps d'aplicació?
Evidentment. No hi ha una aposta política per fer un eix mediterrani connectat. Ja està, i no es fa. O sigui, té sentit que per anar amb tren a Alacant trigui 5 hores i mitja, 6 hores? Té algun sentit, això?
No.
Té algun sentit que barri a València tingui gairebé 3 hores? Té algun sentit?
Té algun sentit que Alacant-Madrid, Madrid-Figueres triguis menys que Alacant directe a Figueres?
No té cap sentit. Llavors, són decisions polítiques de no vertebrar un arc que, pel enorme flux, és que estem parlant de 15.000 camions al dia que passen a la Jonquera. Poseu-vos un dia a la Jonquera i veureu que cada dos camions, un és de periples. I el veureu amb el...
quan has dit periples?
Són els productes periples.
Fruites,
verdures, etcètera. Tot
sí,
això.
Sí.
Llavors, tu, que a part del gasoil necessari per moure el camió, té el gasoil per mantenir el producte. Llavors, tu compta'ls. De cada dos, un és de periples. Llavors, això és un consum brutal de CO2, és un impacte enorme.
Emissions.
Que evidentment que això, pues, evident, això, quan dic que la logística pot és contaminant o no és contaminant, si això es fes amb un ferrocarril, amb un transport contenidors com els que dic, o semblants, autopista ferroviària, això, l'impacte seria pràcticament zero.
Clar, en aquest
i és cap on
nosaltres...
es té que anar. Llavors,
per tant...
es criminalitza la logística. Jo no s'ha de criminalitzar, hem de poder seguir exportant, però ho hem de fer bé.
En aquest programa posem els deures.
Seria última qüestió, José Luis.
Posem els deures
tancant
els ciutadans per veure, per intentar arribar i traslladar el missatge de que han d'aplicar una mobilitat més neta, més sostenible, renunciar a l'ús del vehicle privat. M'estàs parlant de 15.000 camions. Molts ciutadans pensaran, escolta'm, primer hem de solucionar això, perquè jo sóc la xocolata del lloro a nivell d'emissions. Què s'està fent? Quin és el missatge que podem traslladar? Ajuda'ns en aquest sentit, el Francesc i en mi. És a dir, digue'ns què s'està fent, que s'estan fent.
Quina
també
responsabilitat de final d'entrevista.
No, clar, és que
no,
si no...
Home, aquí tenim el capítol de Rodalies que dona molt de sí, també. I llavors, doncs, evidentment s'han de millorar també infraestructures que agafa més prop a la ciutat, com és el tema Rodalies. Clar, el tema Rodalies, penseu que la xarxa de Rodalies és una xarxa compartida per la carga i pel passatger. Jo intentava fer ferrocarril i és impossible, perquè imagina't que el Rodalies ja com va de tard, imagina't les mercaderies, perquè et deixin passar un tren de mercaderies, pots fer esperar a la descarga 7, 8, 9, 10 hores, les que facin falta. Per tant, és la, evidentment, jo diria que el que s'ha de fer, evidentment, és, per exemple, infraestructura de Rodalies, que ha de ser compatible poder posar carga. Perquè tot el que s'envia, el gran flux que hi ha entre Madrid i els jocs, es fa tot amb camió?
Si poses perquè no hi ha infraestructura.
Clar, si tu et poses a Saragossa una nit, veuràs un rally de furgonetes de tots els proveïdors del món. Aquí van més ràpid. No hi ha multes, perquè si haguessin multes... Per què es fa això? Quan amb un, dos o tres trens ho podíem portar tot? Pues perquè, com que al final volem els productes, clar, és que, això donaria per molt, tenim un consumidor del 4.0 que volem els productes immediats, amb costos ajustats i personalitzats, necessitem una logística molt ràpida.
Estàs parlant d'Amazon.
Estic parlant de nosaltres com a consumidors, és el que volem, el que vol les noves generacions és això. Llavors, clar, què és el que passa? Que o la logística pot ser respondre a això, i si no, les coses que es podien fer en tren no es fan en tren perquè no hi ha la infraestructura. Amb un sol tren a la nit podries cobrir tot això i no es fa. Llavors, pues, clar, s'ha de millorar molt amb tot això, no?
Però, en canvi, tenim la segona xarxa més important del món amb alta velocitat, que a gran part de les línies no porta passatgers. No porta passatgers perquè sigui racional una xarxa
ni
com aquesta. Ni mercaderies, que encara és més greu.
Correcte.
Encara és més greu.
Molt interessant, ja t'ho he dit.
Ignasi Sayol, enginyer, empresari, president del Clúster Logístic de Catalunya. Logística i mobilitat sostenible. D'aquí 20 anys en tornem a parlar, fem balanç.
Bueno, tenim molts deures, perquè només
has
tocat una part, però tot el repte que tenim de mobilitat a les ciutats, que també estem...
Doncs farem segona part,
els propers
no
anys és...
Perfecte, molt agraït.
Gràcies, Ignasi.
El concurs.
Doncs anem a aquest concurs, un concurs que ens porta aquesta pregunta: amb quin transport anirem més ràpids per les mercaderies des d'Àsia? Amb el ferrocarril o amb el vaixell? N'hem parlat. Aquest fantàstic lot de torrons i mels alemany, que porta torrons, porta mels, però també, per exemple, porta vinagre ecològic, porta rajola de xocolata, tota una sèrie de meravelles. I de la setmana passada ja tenim guanyadora, és de Corbera de Llobregat, era, com dèiem, Meteo Escapades. Quina certificació de construcció va utilitzar l'hostal Grau? L'ELIT, una certificació aquesta, l'ELIT, que és mundialment coneguda. Una ampolla de cava Brut Nature d'Agustí Torelló i Mata el premi, la guanyadora Carme Català, com dèiem, de Corbera de Llobregat. I finalment, de la setmana passada, Meteo Ambient. Quin any vam viure l'últim episodi sever de sequera a Catalunya? Era el 2008. El 2008 va ser la finalització. Pere Magrià de Bescanó s'emporta aquest lot de cafè novell residu zero. Això, José Luis, és el Green Empresa, és el Green Llar, ciutat i consum responsable, i anem cap a Voltur.
Això significa anar cap a, no diré que la història del vehicle elèctric, els inicis del vehicle elèctric al nostre país, però sí una època de molta il·lusió, de molta empenta, en la que uns pioners i uns, potser, doncs això, somniadors, van decidir donar a conèixer els avantatges d'aquesta eina, com s'ha demostrat, per avançar cap a la sostenibilitat, que avui dia és una realitat, però que en aquells anys no les teníem totes.
L'altra banda, línia digital, del, un dels pares, el pare, del vehicle elèctric, no, no de la fabricació, però Déu-n'hi-do, alguns apanyos també havia fet, etcètera,
una mica MacGyver, sí,
una mica MacGyver, el Patrick Renau de Voltur.
Què Patrick? Tal, Patrick?
Hola, bona tarda, bon dia.
Bona tarda, com estàs? Escolta'm, quan neix Voltur?
Mira, Voltur neix a partir d'una efemèride històrica de, que en 1899 el primer vehicle que va superar els 100 km per hora era un vehicle elèctric. Aleshores, l'1 de maig de 1999, o sigui, 100 anys després de 1899, uns amics, diguéssim, uns companys, van fer un acte molt senzill a Sant Cugat per recordar aquesta efemèride històrica sobre que el primer vehicle que va superar 100 km per hora no va ser un vehicle de combustió interna, sinó un elèctric, precisament. I això va ser la llavor, diguéssim, de l'associació Voltur, l'associació catalana promotora del vehicle elèctric Voltur, que un any més tard, l'any 2000, es va fundar formalment.
Però clar, l'any 2000 l'única cosa elèctrica que hi havia devien ser els toros de portar palets i mercaderies i algun carretó de golf i poca cosa més.
A Catalunya,
és a dir...
sí, però hi havia experiència. Oi que sí, Patrick?
Explica'ns.
Sí, en aquella època, una època molt pionera, a Catalunya potser n'hi havia 15 o 20 vehicles elèctrics,
efectivament,
de bateries de plom, la majoria sense permís de circulació, però també és cert que a Centroeuropa, Alemanya, Suïssa i altres països hi havia un despertar, una renaixença sobre aquest nou sistema de propulsió 100% elèctrica. I històricament el primer ral·li solar que es va fer a la península Ibèrica va ser a Mella de Mar en 1993. Per tant, existien ja uns precedents, uns pioners en el nostre país que ja hi pensaven en aquesta possibilitat. La fundació de l'associació va una miqueta reforçar i constituir una entitat sense ànim de lucre que comencés a explicar i difondre el perquè de la mobilitat elèctrica.
Clar, són anys de travessa del desert. Són anys en què molt cada any doncs feu trobades, feu celebracions, etc.
Sí.
Però comercialment i als carrers això no va endavant. Quins anys són els que marquen aquell tom en què dius, ep, hi ha una llavor, comença a arrencar, no aquesta llavor que hi és, més sentimental i que la combustió va aixafar completament en el seu moment, no? Quan va passar per sobre dels primers vehicles elèctrics, en aquell moment les bateries pràcticament no eren factibles o molt complicades, etc. Però quin any a Catalunya creus que hi ha aquest tomb?
Sí, aquest tomb més o menys és el 2005, o sigui, 5 anys després de la fundació de l'associació, perquè va haver un ministre que va dir una petita bogeria, va dir que hi hauria d'haver 1 milió de cotxes elèctrics a tot l'estat espanyol. I això tothom es va riure i es va escandalitzar, diguéssim, què diu aquest home, no?
Qui era aquest ministre?
No em recordo el nom.
D'acord.
Miguel Sebastián.
El Miguel Sebastián.
Miguel Sebastián, correcte. Ell va ser un dels primers, sí que és cert que entremig l'associació ja estava fent algunes activitats de sensibilització, petits ral·lis, events i trobades, però era molt testimonial. El fet polític de pronunciar aquestes frases va marcar un petit punt d'inflexió al 2005.
Sí. I no sé si estaràs d'acord amb mi, Patrick, que recordes aquell documental Walkie the Electric Car que va donar la volta al món i que va despertar, jo recordo,
que en els inicis del compartir vídeos per YouTube i per, i recordo la pressió de gent que m'escrivia per veure on es podia veure aquest documental explicant aquest model de General Motors que va treure per amb tant d'èxit que el van comprar el Tom Hanks, el van comprar una pila d'actors de Hollywood, va triomfar com una bogeria, i de cop i volta el van haver de retirar per les pressions, sí, del sector de la indústria petroliera. Sí, sí. Jo crec que
de,
jo
de la indústria en aquell temps, la indústria els van destruir ells mateixos.
Efectivament.
I quina paradoxa, perquè passat uns 5 o 10 anys més tard, aquesta indústria reclamava que es donés fons econòmics per tirar endavant, parlo de l'economia nord-americana, eh?
Que fort.
També amb el clima de sostenibilitat de Califòrnia, uh-huh, va haver tot un moviment polític d'estira i arronsa,
sí, sí,
que
sí, sí, sí,
notava com un forcejeig perquè entrés aquest vehicle, no? El vehicle que actualment, sí, ja ara comencem a parlar amb més propietat.
Van ser les normatives, sí, sí, que va posar en marxa el Terminator. Anava a dir el Terminator.
Perdó, el Terminator, el Arnold Schwarzenegger.
El governador Schwarzenegger i el vicepresident Gore, que van donar la volta. Però,
sí, senyor.
Però en aquell moment, jo recordo que aquell documental va ser una vergonya increïble, no?
Correcte, correcte. I això, en certa manera, l'associació va crear un impuls més, perquè, exacte, van entrar més persones.
Sí, 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 sí.
I aquella època vam nosaltres poder començar a fer els primers ral·lis divulgatius, sí, de vehicles elèctrics i solars, que sortíem de Barcelona i anàvem a, sí, Tolosa de Llenguadoc,
sí, 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 sí,
a Toulouse, atravessant els Pirineus.
Amb aquell prototip que va fer l'UB, que tenia un nom de... Ai, com es deia aquell prototip, que va ser... Era una paella amb rodes. una gran...
Ara m'ha vingut al cap la imatge, però el, sí, nom segur, sí, que no, eh? Però magnífic. Sí, sí, aquella paella amb rodes, és veritat. Sí, 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 sí.
I és l'època també de que els primers estudiants de... un grup d'estudiants van desenvolupar el Despertaferro, el primer cotxe
aquest,
solar que es va fer a Catalunya.
Aquest era el Despertaferro.
Ah,
que van anar a Austràlia, precisament, a participar, no?
Uh-huh.
O sigui, era una època pionera, amb molta il·lusió, com dèiem, amb una tecnologia encara incipient, perquè els vehicles no havien bateries de liti, eren bateries de plom i potser de níquel canvi, i per, uh-huh, tant, fer 100 quilòmetres era una proesa, diguéssim, amb aquest tipus,
total,
de vehicle, no?
Total.
Però sí que, d'alguna manera, a poc la gent va començar a entendre que potser no li faltava tant, i el canvi important ha estat l'aparició de les bateries de liti, que va fer que es tripliqués l'autonomia dels vehicles que actualment, o ara ja és més, eh? I en tot aquest període de temps, el rally que fèiem, notàvem que els vehicles que vinien a participar, que era un rally a nivell internacional, donaven més autonomia i havíem de fer etapes més llargues perquè arribaven a les finals d'etapes, ah, i per tant, anava millorant la tecnologia.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Ens hem menjat una gran part del temps, 3 minuts finals per l'entrevista. Patrick, ara mateix on som i cap a on anem? És a dir, clar, ara això és, ja que estàvem als Estats Units i a Califòrnia, ara això ja és Hollywood.
Sí, hem de dir que com a associació estem molt satisfets de veure aquesta evolució. Actualment a Catalunya tenim uns 62.000 vehicles elèctrics i híbrids enllullables, que és una quantitat petita comparat amb tot el parc de vehicles que tenim encara de combustió interna, però es nota. I els grans reptes potser que tenim per treballar des de l'associació i de la societat en general és, bueno, la industrialització, o sigui, aconseguir poder fer producció de vehicle elèctric en el nostre país. I nosaltres com a associació potser la nostra tasca és treballar dos eixos importants: la gestió de l'energia en el teu domicili amb el vehicle elèctric i amb les energies renovables, que aquí hi ha tot un camp per desenvolupar, i després hi ha una altra línia també molt interessant que hem d'afrontar-la entre tots, que és la possibilitat de convertir, fer conversions de vehicles tèrmics a elèctrics de forma ràpida, econòmica i senzilla.
I com veus, si m'ho permets, de manera breu, com veus, Patrick, l'evolució de Tesla? És a dir, què et sembla aquest fenomen de que tota la gent que anava abans amb Aston Martin, amb Ferrari, amb Porsche, ara estan anant als còctels, al lliurament de l'altre dia dels Oscars, ja es veien els cotxes com baixaven les estrelles de Hollywood, efectivament, i gairebé el 99% eren Teslas. Com veus aquest fenomen, la teslarització o sigui, què ha passat amb el model proletari a l'abast de tothom i socialitzat que volíem impulsar nosaltres?
És una molt bona pregunta. Per una banda, es necessita sempre una agent disruptiva. I és el que ha passat.
Clar.
Perquè si no, no estaríem on estaríem. I aleshores, què ha passat? Ha estat una persona aliena al sector de l'automòbil que es va posar a desenvolupar un vehicle nou de trinca, de disseny zero, diguéssim, sense utilitzar tota la cadena de producció existent del vehicle de combustió interna, i a més, a un valor afegit molt alt perquè la gent li caigués ja els arguments de que no corre, no té autonomia, etcètera, etcètera, no? Va ser una aposta molt valenta i això ha generat justament l'efecte bola de neu que ara tota la indústria de l'automòbil va darrere d'aquesta tendència, però gràcies a aquest disruptor, no?
Clar, molt bé.
Aquest és un element molt, molt important a tenir en compte. I això passa a la història de la revolució de qualsevol canvi de tecnològic,
Clar.
Moltes vegades no ve del propi sistema, sinó ve de fora que el catalitza o el genera un canvi.
Perfecte. Doncs, Patrick, l'enhorabona per Voltur. Picant pedra des de l'ombra unes dècades i ara mateix en una nova era que, malgrat algunes persones, que curiós és llegir, ara acabo jo amb una prèdica final, que curiós és llegir els que es queixen de les bateries i del problema de les bateries i dels 10 quilos de liti quan hi ha el planeta 1.600 milions de vehicles, sense comptar 600 milions de motos, i aquests 1.600 milions de vehicles porten 5 litres d'oli motor. Feu càlculs i feu càlculs i el problema no són les bateries, el problema és d'on venim i on som encara amb els combustibles fòssils i amb els motors de combustió, etcètera, etcètera. Però està clar que hi ha missatges que venen d'on venen i que intenten rebentar tot això. Però Voltur no. Voltur sempre ha estat aquí, està aquí.
Sí.
I estarà al costat de la mobilitat elèctrica.
Sí.
Patrick.
Sempre... Sí.
Ho deixem.
Com nosaltres diem a l'associació, bons vols, perquè la unitat energètica és l'atenció la que ens acompanya. Bons vols, bon viatge amb la mobilitat elèctrica. I el nostre lema, sempre endavant amb la mobilitat elèctrica.
Patrick Renau, enginyer industrial i president de l'Associació Catalana Promotora del Vehicle Elèctric Voltur. Un plaer, una abraçada.
Gràcies,
molt gran,
Patrick.
I sort.
Una abraçada.
Moltes gràcies. Fins
Adéu-siau.
Ara. Gràcies.
Adéu.
El concurs.
Voltur va tenir en compte els híbrids fa anys... N'hem parlat, o com a mínim ho hem insinuat. El lot de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic, el premi. De la setmana passada, Meteotemps, el premi una gorra de Catalunya Ràdio. La pregunta deia: Bagergue es troba més a prop de la cota 1000, la 1500 o la 2000? Doncs la 1500. I el premi que se'n va, aquesta gorra de Catalunya Ràdio, cap a la Granada, l'Alt Penedès. Guanyador, Manel Tamargo. I de la setmana passada al Meteotaula, finalment, a quin celler modernista s'elabora l'escumós Tres Naus a Rocafort de Caral. Edgar Rovira de Tarragona, el premiat amb l'estoig premium de torrons i mels alemany.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
José Luis, què fem amb els patinets a la ciutat? Fa dies que en parlem dels patinets i em penso que ens portes el cas de Reus.
Sí, perquè de vegades fem una visualització, ja saps que jo sóc contrari a aquesta visualització barcelonina de la situació de la mobilitat, de la implantació de les noves opcions de mobilitat a la ciutat. He portat el cas de Reus perquè la gent entengui que quan parlem del model que s'està implantant a Barcelona no està tan lluny a la resta. Fixa't, el que està passant a la capital del Baix Camp és que el mateix que passa a Barcelona, els patinets elèctrics, compte, perquè és la primera ordenança municipal que veig. Ja s'entén que hi ha els patiners que aquí posen de joguina, considerats joguines. Ja s'entén que estan parlant de manera diferenciada. Però en aquesta ordenança, que t'haig de dir que està molt ben feta, diuen que aquests patinets dits elèctrics han de circular per calçades, carrils bici o zones 30. Quina és la multa per circular per les voreres? 200 euros. Poca broma. És a dir, que també és perfectament dissuasòria. Bé, el que diu és que els patinets aquests considerats joguines, aquests no... Fixa't quin lío. Fixa't quin lío que tenim amb els patinets.
Bé, són els empeny amb el peu,
va,
no?
Perfecte. Aquests no poden anar per les calçades. És més, està prohibit que hi vagin per les calçades. Uh-huh. És a dir, que pel conductor, els que circulem de sempre, el motorista, el conductor, que veiem un
patinet allà... Primer hem d'identificar si és picapiedra i va amb el peu a fora o no.
Què està passant? No. Clar, perquè nosaltres el que veiem és un objecte que fins ara era un outsider.
Un objecte no identificat.
Clar, era un outsider fins fa poc. I ara, si és elèctric, compta perquè està autoritzat. I què haig de fer? Com l'has d'escriure? Això no es determina a les ordenances. Tampoc en el cas de Reus. Què dius en el cas de Reus? Recomana, que no obliga, recomana portar casc i elements reflectors obligatoris. És a dir, jo m'estic pensant a la gent que va treballar i que diu, escolta'm, a partir d'ara m'he comprat un patinet elèctric i arribaré com arribi. Te'n recordes aquell personatge que hi havia al Club Super 3? Aquell que anava
ah, sí, amb els
braços i tot, sí. Reflectors i tot. Arribaràs, sí. A la feina? Has d'arribar a la feina així?
Escolta, jo, ara perquè fa temps que no porto la bicicleta, però n'he portat molta i per dins de la ciutat sempre anava amb l'armilla. Clar. I el meu fill gran em deia, papa, vas d'hortera.
Ja.
Dic, escolta...
És la prevenció que jo hi vull posar.
Clar, perquè jo sóc conductor, jo sé com les gasten els conductors, sí. com veuen aquell obstacle que és la bicicleta. Bueno.
Però estem d'acord en que hem de... I fixa't, jo no estic defensant en absolut que la gent pugui circular amb el patinet elèctric per la calçada com vulgui. No, jo dic que efectivament és recomanable portar objectes per la prevenció i per la seguretat personal.
Però clar, no s'ha quedat curt l'Ajuntament de Reus? És a dir, si fas una ordenança...
Recomana, no? Em sembla bé.
Ah, però no, però de dir, home, el casc obligatori.
No, diu que per tal de fer front a possibles incidents viaris, el que sí que demana és disposar d'assegurança de responsabilitat civil. Això em sembla que és...
Això està molt bé,
perquè això és...
que ja tardaven.
Doncs, és a dir, que jo, que vaig amb el meu patinet elèctric per la calçada, jo puc provocar un accident. No només puc ser víctima, sinó que puc donar-li un cop a un vianant, puc fer malbé el mobiliari urbà, necessito una assegurança de responsabilitat civil per fer front a aquests costos. Què demana també? No pot circular amb auriculars ni parlar per telèfon mòbil, compte, ni que el patinet estigui aturat. Que això és important, també, que ja s'està donant a moltes ciutats. El noi, com que ningú li ha dit, perquè no ha passat per una autoescola, perquè no ha hagut de donar un permís, ell no té ni idea. Està amb el telèfon, rep una trucada, l'atén. Es posa a ver, la gent comença a tocar el claxo, però clar, és un objecte que ja està allà al mig de la via. Això també és interessant. I després, un fet que no només passa a Reus, i celebro que vingui aquest, que hagi estat incorporat en el cas de Reus, que també és una vila turística, com bé saps, i que té molts atractius, Reus, com per practicar el turisme de ciutat, però la regulació dels dits grups turístics, que també sovintegen a Barcelona. Primer, el que diu és que no podran accedir les 15 persones, i molts oients diran, hola, ja t'has passat 15 persones. Jo he vist grups turístics per Ciutat Vella amb patinet de més de 30 persones. Jo els he vist i els he hagut de deixar passar. I vinc a passar. I el que diu és que si passen de 6, ja han de dur un guia.
que no és sis damunt d'un patinet.
No, aquesta és una altra, només hi pot anar una persona. Mm. Estem veient a gent que hi va...
Tres.
Que hi van... Tu has vist a tres, jo he vist
sí,
dos.
Sí, home.
El pare i el nen.
No, jo he vist un pare o una mare amb dos fills.
Caram, doncs sí.
Sí, vull dir, és tipus Magreb, tipus...
Perquè la gent dirà, i per què parleu tant del patinet? Fixa't, i ho continuarem fent. Perquè jo crec que estem fent malbé una oportunitat que venia per ser una solució i s'està convertint en un problema.
Sí, senyor.
No sé si estàs d'acord amb
Absolutament.
Mi.
Absolutament. És una oportunitat brutal.
Clar, estem
d'acord. Brutal, intermodalitat, sí. Etcètera.
L'any passat vam parlar d'aquesta nota de premsa, pobrets, que va haver de treure a l'Hospital del Mar dient que estaven rebent ferits i ferits en trencaments. És a dir, que continuarem parlant del patinet elèctric.
Ja ho crec.
Vinga.
El concurs.
Quina és la sanció per circular en patinet per les voreres o zones de vianants a Reus? Una ampolla de cava Brut Nature d'Agustí Torelló i Mata. El premi. Que la setmana passada, Meteoterra, com es deia el primer cultivador documentat de la varietat escarola, el lot de productes Pastoret amb diversos tipus de iogurts, el premi Joan Plomer, el guanyador... Perdó, el primer cultivador se'n deia Joan Plomer, no és el guanyador, perquè la guanyadora és la Marta Plujà de Barcelona.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà, pendents d'aquesta calor aquest divendres i dissabte, que no arriba a la costa ni arribarà, és a dir, a la costa no n'ha de fer més de la que fa, que ja és molta per l'època, és excepcional, però la que farà a l'interior i al Pirineu encara ho serà més. A prop del Pirineu segurament es fregaran els 30 graus a les valls i a l'interior entre els 30 i 33. Algun raconet podria acostar-se als 35. És una calor que fa setmanes que dura i que podríem dir que per rematar aquest mes d'abril, déu-n'hi-do. De pluviometria o de pluges, doncs dissabte al vespre, gran part del dia, aguantarà tot arreu, però, per entendre'ns, a l'hora de sopar i anar endavant, hi pot haver alguns ruixats o tempestes a l'àrea pirinenca. I la nit de dissabte a diumenge d'altres punts del terç nord de Catalunya. Després escamparia, matí de diumenge variable, i tarden possibles ruixats o tempestes al Pirineu, Prepirineu, algun punt de la Catalunya central i àrees del nord-est. És probable que dilluns quedin alguns ruixats al nord-est del país, potser litoral i prelitoral central, però això queda lluny, no ho podem confirmar. La temperatura entre diumenge i dilluns baixarà a l'interior, baixarà al Pirineu, es mantindrà a la costa. Anem a les peticions a la carta, que són moltíssimes. Evidentment, aquests tres dies, doncs, es nota, hem superat el centenar de peticions. En destaquem unes quantes. El dissabte, Euruz demana Llavaneres des de l'hora del vermut fins a la matinada. Déu-n'hi-do. Doncs, en principi, no ha de ploure i sol i núvols seran presents, igual que el Montsant pel Pere Pérez. Diumenge, Cristina, ruta amb moto pel Priorat. Doncs tampoc heu de patir diumenge al Priorat. Sí que hi pot haver nuvolades i caloreta, màximes entre els 20 i 25 graus. Cap de setmana. Qui demana per tot el cap de setmana? Doncs, per exemple, el Marc, a la Vall de Cardós. Dissabte al vespre nit, possibilitat de ruixats, alguna tempesta, igual que per la Cinta, 57, a la Garrotxa, o a Camprodon, la Pilar Manrique. A Cambrils, la Gemma Parra demana si gaudiran del sol. Dissabte sí, diumenge potser estarà ennuvolat, dilluns núvols, alguna clariana, i finalment Pradincuy demana el Delta de l'Ebre, diu Pradincuy, Delta de l'Ebre, diu Porfi,
Moltes gràcies. Doncs dona la sensació que dissabte pot fer bo, alguns núvols, temperatura al voltant dels 20-25 graus el diumenge, més aviat, dissabte més a prop dels 25, el diumenge més núvols i dilluns sol i vent de terra cap a mar i molt millor de visibilitat. N'hi ha una altra de petició, giravolta, que diu que tant de bo poguéssiu resoldre la meva petició, que plogui 15 dies seguits o tants com calgui per poder omplir pantans i oblidar la sequera. Amb 15 dies seguits no en tindríem prou, en necessitem 30 o 40, una vintena de dies que l'haguéssim tingut a l'abril, doncs ara al maig, i una vintena de dies de pluja abundant, evidentment, que caigués al juny. De moment això no es veu, sap greu, giravolta, i sap greu per tot el país.
El concurs.
Anem al concurs. L'àrea mediterrània, pel que fa a escalfament global, s'escalfa més o menys que la mitjana planetària. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada ja tenim guanyador. És de Girona. Què és més càlid, el fenomen del Niño o de la Niña? És el Niño, la resposta. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de Prior Day. El premi Josep Fàbregas de Girona, el guanyador.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Pep Nus. Cel amb núvols al Montseny, foto del dia 24 d'abril, roselles, ruelles, herbassar ja daurat, verdor a l'horitzó, blau del cel, sobretot gris i blanc dels núvols, una composició perfecta. I al pròxim programa parlarem del peix blau amb en Vizcarro, el Mario Vizcarro. Farem una mica de pronòstic del temps que ens espera aquest mes de maig, que de moment la primera quinzena no ens portaria les pluges que necessitem, i sabrem si es complirà la dita del maig cada dia un raig, que insistim, de moment la primera quinzena més aviat coixa. Twitter, Facebook, mail, web, som digitals, no ens sentireu per la ràdio, ens escoltareu a través de l'espectre digital. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, l'equip que ha fet possible el programa d'avui i la majoria d'ells.